Camins.
Ara sí, Esquerra Republicana, PSC i Comuns aproven finalment els pressupostos i la CUP demana una qüestió de confiança. Judit Caselles ha estat seguint tot el procés des del Parlament. Judit Caselles, bon dia. Bon dia,
Rafa.
Bon dia, Caselles, sobretot.
Rafa, bon dia.
Tot bé, els pressupostos, Caselles, bon dia.
Tot prou bé, ha estat un bon dia.
Bon dia al Parlament, Caselles, per tant.
Sí, podria haver estat un mal dia, però ha estat un bon dia.
Ha dit alguna cosa destacable per Aragonès, Caselles, bon dia.
Bon dia, Rafa. Sí, quan ha arribat ens ha donat a tots i a totes el bon dia i ha declarat que esperava que fos un bon dia.
Molt amable, eh? Pere Aragonès és un bon tio.
Sí, avui ha estat un bon dia pel president.
Doncs després ampliem tota la informació. Ens saludem en una estona, Caselles. Bon dia.
Perfecte, Rafa. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Valia la pena, eh? Valia la pena fer-ho bé, fer-ho bé. Ai, la Caselles. Bona vesprada d'aquest divendres 10 de març del 2023. Per cert, si per casualitat sou una parella, esteu al cotxe conduint camí de Banyoles, terra de Bojan Kirkis, ell un ladron de mirada oceànica, ella una persona que avui compleix, és el seu aniversari, 63 magnífics anys, i aneu de camí en ruta, doncs precaució, amigo conductor, i bon viatge. Salutació afectuosa. És una salutació random, Guillem Pursals. És per si de cas alguna persona entra en aquesta descripció, saps el que vull dir? Jo intento acurar molt les salutacions, vale? Dia 1 després de Salvador Aragonès i la seva rialla màgica, sobretot Salvador Ahir, va brenar, aquí al Camins, un concepte molt Camins, molt de Ferran, el brenar seductor, i es va escurar les dents. Això va passar moltíssim a ir al Camins. La ràdio, al detall. I ens va fer també la seva secció d'economia amb valors. Grande Salvador Aragonès, entranyable i fantàstic. I dia 1 també després de Mireia Fernández, psicòloga infantojuvenil, coordinadora del centre Psicosinergia, amb qui vàrem mantenir una conversa molt interessant sobre la violència de gènere entre menors d'edat, un tema malauradament a l'ordre del dia. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, Salvatore inclòs, ja sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, @caminsestel, Instagram Camins Estel, pilotats per les expertes mans de Maria José Mendoza. No us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, la nostra pàgina web radioestel.cat i el Més Estel i el YouTube, una autèntica plaga bíblica des de Radio Estel, fagotitzant-lo tot. I a la FM, si sou uns romàntics, doncs proveu també amb la FM. Avui tenim divendres de revolució, com cada divendres, tot un revolutum. Ens visita l'historiador Jordi Cerdà, un dels nostres més il·lustres tertulians, i el politòleg multidisciplinar, molt tuitaire, Guillem Pursals, que ja el tenim aquí de cos present. Amb ells repassarem les notícies de la setmana i escoltarem les seves opinions una rere l'altra. Tertúlia frenètica. I a la part final del programa,
David Serra, home de ràdio i amant del cinema, vol plantejar-nos una gala alternativa dels Oscars. Com sabeu, es donen aquests premis d'aquí 2 dies. Per tant, David Serra es posa el barret de Billy Crystal i ens presenta la seva gala i festa del cinema. Enhorabuena a los premiados. I ara sí, sigueu benvinguts al Magazín de la Vesprada, la cua del lleó de la casa des d'ara i fins les 9. És divendres i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Alguien dijo alguna vez, por la boca
vive el pez, y yo lo estoy diciendo... Camins, quan el gat hi és, les rates s'amaguen.
Senyor Guillem Pursals, bona vesprada de nou. Konnichiwa.
Oli.
Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada, buenas tardes, guten tag.
Bon nit, bonsoir.
Se li ha caigut el mòbil ara mateix, que ha fet un soroll aquí al sostre, al terra de l'estudi. Tot bé? No s'ha trencat ni res?
No, les imatges del telèfon continuen apareixent.
Continuen allà, molt bé. Perfecte. Bueno, Jordi va viure la setmana passada, Guillem Pursals, un moment que ha reventat les audiències de Radio Estel. que va ser la visita dels mariachi a Aguilar Real.
He vist les imatges i m'he quedat de pedra.
De pedra, veritat, perquè és, bueno, va ser un moment màgic de la mà de l'Olma Giró, que està malalta, esperem que torni ja dilluns, des d'aquí una salutació. Doncs, Jordi, com descriuries el moment que vam viure divendres passat?
Espectacular, esperpèntic, increïble.
El esperpento, al final. Un amuno no falla mai aquí al camí, sempre.
I meravellós.
Escolteu, he de fer una fe d'errores, una fe d'errors, perquè al principi del programa m'ha escoltat el Guillem dir que Bojan Krkić és de Banyoles i m'han arribat una sèrie de missatges amenaçant-me de mort dient que, si us plau, rectifiqui perquè no és així, és de Linyola, Lleida, Bojan Krkić, Banyoles, per tant, no té res a veure. Fet aquesta puntualització, sí que vull començar amb un tema que m'ha cridat l'atenció, perquè és una notícia d'aquesta mateixa jornada. Almenys 21 ferits en la mascletà a la plaça de l'Ajuntament de València. Un total de 41 persones han estat ateses a la mascletà, 13 per cremades de diversa consideració pel desviament d'una carcassa procedent del muntatge de la mascletà, i 11 han estat evacuades. No, tu ets molt partidari, no?, d'aquestes coses, Jordi. És que a mi les mascletes sempre m'han paregut una parida, però com una catedral.
A veure, jo tinc família política valenciana, de la comunitat valenciana.
Per tant, estàs amenaçat i no pots dir...
Però, estic amenaçat, però com que sóc català diré el que penso. Tot el que fan els valencians sempre és a lo gran, a lo bèstia, i per tant, si hi ha ferits, hi haurà molts ferits, i si hi ha petardos, seran explosius.
Per sort, no s'han de lamentar víctimes. Tu ets partidari de les mascletes, Guillem, o què?
Tinc molts amics de València. Per tant, sí.
Per tant, sí.
I la festa, i amb grans dosis, i molt de soroll.
Jo com a persona... És que, bueno, clar, la mascletà ve de València, però a Castelló es fan moltes, mm-hmm, també. De fet, coincideixen les falles amb les festes de Castelló, que és de les festes patronals de la Magdalena.
La Magdalena.
Unes festes que tenen coses que jo crec que agradarien, són molt populars i són molt de carrer i es poden viure molt bé, però també tenim el tema de les mascletes. Jo quan he anat, poc, he flipat de la gent mirant com esclaten coses. És que no n'hi veig, però en fi, cadascú té els seus gustos, les tradicions, etc. Bé, comentada aquesta notícia, parlem una mica dels pressupostos. Ens explicava la Judit Caselles, amb algunes dificultats, la pobra, perquè li han marejat molt almenys un dia avui per fer aquest gag. Però tenim pressupostos de la Generalitat per al 2023, estem al març, han quedat aprovats per majoria absoluta al Parlament, no hi ha hagut sorpreses en projecte, en principi, i el projecte ha rebut els vots a favor de diputats d'Esquerra, els de PSC i Units i els Comuns. Per tant, aquí els que s'han desmarcat són els independentistes, els grups, excepte Esquerra, evidentment. Pere Aragonès ha dit que són molts bons pressupostos, aquesta és la seva valoració, i diu que continuen en la mà estesa amb els grups amb qui han estat parlant, però no ha estat possible l'acord. Com valoreu aquesta... Ja sé que hem parlat molt dels pressupostos, però bueno, avui han arribat de manera efectiva i volia conèixer també la vostra opinió.
Podien ser millors, podien ser pitjors. El que està clar és que Catalunya necessita bons pressupostos, no ens podíem tornar a perdre una altra oportunitat. Tot és discutible, però és clar, són uns pressupostos expansius. A tothom li agrada tenir millors hospitals, millors escoles, millors carreteres, bueno, el de millors carreteres no tot, sobretot els del quart cinturó, millors rodalies, millors atencions socials, clar, evidentment necessitem pressupostos. Això de girar-se en banda i dir no, per què no? Però si sí, els has fet tu, els has redactat tu el 90%, ja, però ara no. Pues, home, trobo que, penso que la conclusió final és molt bona per Catalunya i política molt dolenta per Junts per Catalunya, que haurà de decidir què vol ser quan sigui gran.
Sí, en aquest cas, per comentar-lo una mica, ens ho deia la Judit Caselles, es consoliden els recursos que es van fer servir i destinar a salut per fer front a la pandèmia i també per a educació, que incrementa la seva dotació gairebé un 20%. En valors absolutos són pujades de 1.128 milions i 675 milions d'euros respectivament. Quina valoració ens pots fer, Guillem?
Hi ha un enfocament molt interessant en el tema dels pressupostos i sobretot el reforç que tindrà l'atenció primària en aquest sentit. El conseller mateix ha fet esmena de dir s'invertirà en atenció primària, es millorarà l'atenció personalitzada als CAPs, que bàsicament és el que sustenta el sistema de salut, el fet de la gent que va al metge és atenció primària majoritàriament, i també el fet de, com deia el Jordi, i és veritat, vull dir, s'han autoritzat tot de partides que eren necessàries, no podien prorrogar els pressupostos perquè els costos i tot ha seguit augmentant i, per tant, s'ha de posar al dia. I aquesta actualització pressupostària és molt interessant en aquest sentit. I també m'agradaria afegir una cosa, i és aquest pacte PSC-Esquerra-Comuns, encara que el PSC digui que no és la falca d'Esquerra i del govern, obre la porta que Pere Aragonès acabi la legislatura tranquil·la. Per tant, ens podem trobar amb la primera vegada des de fa molt de temps
és cert.
Que un president de la Generalitat acabi la legislatura quan toca.
Sempre que Madrid,
sí,
el PSOE, necessiti els vots, la falca d'Esquerra Republicana. Perquè l'altra sorpresa serà, si hi ha eleccions a final d'any,
aviam què passa,
que el PSC, el PSOE no necessiti la falca d'Esquerra i també el president Aragonès en aquells moments descobreixi que ja no té violí per tocar, perquè algú li ha pres.
Pel·lícula de Hitchcock. Per tant, tenim... Qui li ha pres el violí al president?
Per tant... Doncs segurament és Salvador Illa. No vull fer spoilers, però probablement sigui ell. Escolteu, sí que és curiosa, no? Aquesta, sempre, d'alguna manera, em sorprèn descobrir aquests paral·lelismes, no? Entre la política de Madrid i la política de Catalunya, però és que estan molt íntimament lligades com a socis de govern. No?
I la de Barcelona. Pressupostos a Barcelona, sí. Esquerra Republicana, donant, fent de falca de la Colau.
El que és curiós, suposo que al principi de la legislatura, aquesta aliança independentista entre Junts i Esquerra, aquí hi ha hagut un gir dels aconteixements, eh? Que no sé si es podia preveure o no, però van començar, bueno, en principi, no, l'aliança independentista.
Gir no n'hi ha hagut cap, l'únic gir, per mi, eh?
Home, una mica sí.
L'únic gir que hi ha hagut és que Junts per Catalunya ha fet la pataleta del bebè de he perdut la piruleta i si jo no tinc la presidència de la Generalitat, s'ha trencat tot. Agafo i tiro el taulell de joc. No jugo. No sé si en Guillem estarà d'acord.
Aquí hi ha un factor i és que jo trobo que Junts en aquest sentit s'ha comportat d'una manera una miqueta, com bé diu, infantil, perquè dius, va votar la militància del partit sortir del govern, els pressupostos que s'han votat són 90-95% el que van fer ells, i ara diuen que no perquè no estan ben fets i no estan ben redactats i tot es desvia i tot és fals. I dius, aviam, exercici de governabilitat. Vull dir, la gent està demanant estabilitat per dos costats, està demanant la recuperació postpandèmica. Vull dir, i aquí hi ha una cosa molt interessant, i és que amb 33 diputats sembla un estadista en aquest aspecte. Vull dir, hi ha una estabilitat de vetos creuats, de que PSC no pactarà amb Junts, no hi haurà suport, moció de censura, etc, que fa que hi hagi una espècie d'estabilitat i calma tensa.
També ho tenia molt fàcil de ser estadista en vista de l'anterior president que va tenir la Generalitat de Catalunya. Amb tots els meus respectes, eh?
Sí, això és veritat.
Cap a president Torra.
Això és veritat.
Però, sí, ja dic, bueno, sí,
no, era un polític.
És innegable.
No era un president, era un activista.
Bueno, doncs tenim pressupostos per fi aprovadíssims i bé, amb una valoració per part dels nostres estudiants, del Jordi i del Guillem, prou positiva. Com a mínim, els diners, la partida més important va dels serveis més bàsics d'educació i de salut, veurem. Escolteu, aquesta setmana hem tingut aquest ciberatac al Clínic, molt impactant. A mi sempre m'impacten molt aquestes coses perquè no sé, sí que és cert que aquí a la casa també s'ha parlat molt de ciberseguretat ja a nivell d'usuari, a nivell particular, però clar, aquestes entitats que a més gestionen salut públic, salut de la gent i han de interrompre la seva activitat i les operacions, els tractaments i queda tot tan vulnerabilitzat, jo no sé, jo no tinc al cap que això pugui passar i passa, evidentment, i passa molt perquè ho estem descobrint, cada dia hi ha ciberatacs, etc. En aquest cas hem conegut que els atacants reclamen 4,5 milions de dòlars i diuen que han robat 4 teres de dades, que és una barbaritat, clar, una extorsió en tota regla. No sé si voleu aportar alguna opinió respecte a aquesta circumstància que s'ha donat.
Sí, molt ràpida, molt ràpida. Sí. El tema dels hackers. Aquesta gent no són hackers a l'ús normal que tenim, perquè val a dir que els hackers que roben dades i ataquen les seus electròniques dels governs ho fan en un acte de bona intenció. I això no és broma. Fan en el sentit de posar a prova...
Explica'm això ben explicat.
El hacker l'única cosa que fa és posar en evidència, o sigui, ataca les seus electròniques públiques per posar en evidència les debilitats estructurals de les administracions i perquè aquestes, l'excusa és, jo no els defenso, estic fent d'advocat del diable, l'excusa és que aquestes trobin quines són les seves vulnerabilitats
les
i les escletxes. Reforcin.
Això hi havia una pel·lícula de Robert Redford que es deia Sneakers, no? Que contractaven a un grup d'espies perquè els mostressin la vulnerabilitat. Clar, en aquest cas, no dic que no succeeixin aquestes coses, una mica com el hacker, com el Robin Hood, no? Per dir-ho així. Però, clar, no és el cas del Clínic. En el Clínic
no,
hi ha una extorsió claríssima.
No, en aquest cas és bàsicament pues, el que sembla ser un grup organitzat, inclús ser organitzat quasi empresarialment.
Tenen un nom que sona com... Ara no me'n recordo quin és el nom exactament.
Sí, de fet ha popularitzat diferents atacs, realment tampoc me'n recordo ara mateix, però és veritat, és a dir, si recordem més o menys els ciberatacs que hem patit a Catalunya en aquest sentit, recordem que vam tenir un tema amb el cas d'uns hospitals, de tres hospitals que van ser també atacats, que va ser, no me'n recordo quins anys que va ser atacats, després tenim el cas de l'Autònoma, que va ser també atacada, també segrets de dades, de paga i d'això. En el cas del Clínic és el mateix, és bàsicament extorsió per publicació de dades i filtració de dades, i aquí hi ha un assumpte que trobo que és molt interessant.
Quin?
I és quina infraestructura de ciberseguretat tenim a Catalunya i quina estructura de ciberseguretat estem tenint a Espanya. Perquè aquí hi ha dos àmbits competencials molt importants. Un és el factor de l'Agència de Ciberseguretat que té la Generalitat, i l'altre factor és el cas de l'INCIBE, que és del Ministeri d'Indústria, crec recordar. Mm. És a dir, igual com han fet amb un hospital a Catalunya, igual com han fet amb diferents serveis, igual com han fet amb l'Autònoma, no sabem si demà pot passar a una empresa amb 10.000 treballadors, no sabem si demà pot passar en un altre lloc. Per tant, hem de pensar i ser conseqüents en aquest aspecte.
Crec que hi ha moltes passes a dar, no?, en aquest sentit.
I també diu una altra cosa, com a complement del que està dient el Guillem, que és cert, hi ha el CTITI. Mm. El CTITI és l'Agència de Telecomunicacions de Catalunya, que en teoria ha de vetllar per la protecció dels sistemes de seguretat i d'informació.
Ja, però en aquest cas jo crec que queda evident que hi ha una escletxa entre el que es fa oficialment, no?, des d'aquestes vessants o entitats que es dediquen a la ciberseguretat i per on van els hackers. No?
Aquí estic molt d'acord amb el que diu el Ministeri d'Interior, el Ministeri de Defensa, en què falta cultura de seguretat ciutadana. Vull dir, quan un treballador de l'administració pública rep un correu electrònic des del seu ordinador que posa li ha tocat la loteria, pulsi aquí, li donem un premi, i pica, i resulta que, ostres, Déu meu, ha caigut mig servidor d'un departament de la Generalitat. No, però és que a vegades, moltes vegades, deixi de tonto, però és que és així, vull dir, falta cultura de la seguretat, i aquí estic molt d'acord amb el ministre, amb Grande Marlaska, perquè és veritat, ho ha dit, la Direcció de Seguretat Nacional també ho diu, el CNI també ho ha dit, el Ministeri de Defensa també ho ha dit, i falta cultura de seguretat ciutadana. No pot ser que per un costat tapem la càmera web de la webcam i per l'altre rebem un SMS de su hijo está secuestrado, que jo no tinc ni fills, i li dongui i dic, ai, Déu meu, el meu fill que estic, i dic, però si no tinc fills.
Després hi ha unes, ara anem a publicitat, que m'estan apretant perquè ja anem una mica tard, però després, no sé si seguiu a Twitter, els dos són molt tuiteros, aquests missatges que t'arriben de soy tu familiar, aquests són molt bons, perquè la gent els vacila. Contacta, soy un familiar tuyo, t'acordaràs de mi, i volen que els rebes, que els enviïs no sé què, o un paquet, o no sé quina història n'hi ha, i la gent els contesta, hombre, sí, debe ser, i els vacila fins que se n'adonen que i els hi costa adonar-se.
Soy tu familiar de Caracas, diu, ¿por qué tío de Caracas,
no? Soy tu familiar de... T'acordaràs? Sí. Bueno, escolteu, per cert, el nom dels pirates informàtics, dels hackers que han atacat el Clínic és Ransom House, que perfectament podria ser un bufet d'advocats de Cleveland.
O Random House Mondadori.
Ransom House, dades que em recorda el Ferran Catevila i la Mercè Raga per dos vies diferents que estan a totes. Escolteu una cosa, fem una petita pausa per la publicitat, que han de sonar uns anuncis perquè si no, doncs ens criden l'atenció, i tornem de seguida, que encara tenim temes per comentar. Va, pausa i tornem.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0. Camins.
Però, quan una porta es tanca, una altra s'obre, i aquest buit que deixa Pere Juventí Balcells ve a omplir-lo amb el seu estil particular, Júlia Julve.
Amb Rafa Sanahuja.
Us volia presentar Júlia Julve, que és un personatge de Marvel, Pol Marsà, que és el hater de la casa.
Encantada, Pol.
No deixis que et posi la por al cos.
Ho intentaré.
Peter Parker, Steven Strange, Bruce Banner, Júlia Julve...
I altres persones que expliquen coses.
Ara, si bueno, passem 3 minuts de 8:45, si siguéssim nosaltres dels Village People, qui seríem? Qui seria aquí? Jo seria l'indi, segurament.
Jo el policia.
No sé què queda. En fi, corramos un...
El mariner.
El mariner, per exemple. Molt bé. Doncs pues ja està, ja estic tenint repartit fàcil. Escolteu una cosa. Parlem d'un tema molt seriós. Ara ho comentàvem fora de micro, durant la publicitat. És un tema que estem una mica... Clar, surten moltes notícies de violència de gènere i violència sexual, etc. Però, clar, aquest cas que hem conegut de la nena d'11 anys que ha denunciat haver patit aquesta violència sexual per part d'un grup de nois menors d'edat a un centre comercial de Badalona, jo crec que és esgarrifós, que és vomitiu, que ho té tot. Ho té tot perquè inclou com el personal de seguretat del centre va ignorar a la nena quan va anar a explicar-lo, que a partir d'aquí ja va entrar en un silenci interior, que sembla ser que és una reacció completament, en fi, la lògica, per dir-lo així. El fet que els menors van difondre un vídeo que va ser el detonant, no? Quan el germà de la víctima li va arribar que existia i ell ho va explicar, etc. El germà de la víctima, que ha estat escoltat per un agent dels Mossos de Paisà perquè ha rebut amenaces de mort per part de l'entorn dels agressors. Avui hem conegut que s'ha decretat 6 mesos d'internament per al menor que va amenaçar el germà. Ho hem conegut avui. A la víctima d'aquesta violació a Badalona ho ha decretat un jutjat de menors, el seu ingrés en un centre d'internament en règim tancat. I ara ho comentava el Guillem Pussals, l'agravant de que aquest vídeo estava en un grup de Telegram, ho ha explicat la periodista Anna Ponsí, que segueix aquests afers, ho ha explicat a TV3, i moltes persones sembla ser que una vegada ja s'ha destapat han explicat que ja havien vist el vídeo. Però ningú havia... Adults i nens. Ningú havia dit absolutament res. Bé, vam tenir aquí una entrevista ahir amb una experta psicòloga. Ella ens va parlar molt de l'ús de l'internet com a eina que, molt mal utilitzada, pot desviar molt el cervell dels joves, etc. Evidentment, també hi ha un tema d'educació a casa. Però, clar, estem veient que augmenten. Les xifres diuen que augmenten la violència sexual entre menors. A mi m'esgarrifa aquest tema. Jordi.
Hi ha un tema molt interessant aquí, i és el fet de la pròpia... Cada vegada quan surten les estadístiques vinculades a l'ús i consum de la pornografia, tot això és molt interessant veure l'edat d'inici que té la gent vinculada al món de la... No al món de la pornografia, sinó a veure contingut eròtic, etc. I cada vegada l'edat és menor. I això és una cosa molt interessant d'analitzar, perquè veus que va vinculada a l'accés a internet i a l'accés a xarxes per part dels nens. Vull dir, llavors, clar, és un fet interessant perquè dius fins a quin punt realment tenim capacitat de patar-ho en aquest aspecte. Vull dir, en el fet que qualsevol nen té un telèfon amb internet, té connexions a internet, aquí, abans, i és veritat, el fet familiar... Jo no li trauria poca importància en aquest aspecte.
No, per mi és cabdal. Per mi és cabdal.
Trobo que és cabdal perquè aquí implica molt la cultura domèstica que que pot tenir el nen vinculat a la família. Cal saber exactament com és el seu desenvolupament a la llar, quin és el seu desenvolupament dintre de l'entorn familiar. I aquí és un fet de dir per què cada vegada l'edat està baixant menys, l'edat de primera relació sexual també està baixant menys, i tot això és molt interessant d'analitzar en aquest sentit, de dir... perquè ens estem trobant cap a una direcció de que cada vegada més joves, en el sentit de gent de 12, 11, 7, inclús en algunes estadístiques, 8, 7 anys...
Tenen
el primer accés al món pornogràfic, llavors, clar, dius, perquè una persona de 7 anys té accés a això, llavors, clar, ho analitzes i mires, amb quina edat tenen el primer telèfon mòbil? 8, 9 anys. Què fan amb la tablet que els hi deixen els pares per distreure's o per jugar o per qualsevol cosa? Que mira, està capat, o sigui, hi ha un control parental del que poden mirar en aquest aspecte?
És que, a més, es pot fer.
Exacte.
I no és tan complicat.
No. De fet, quan, si tens qualsevol aplicació d'aquestes de televisió i qualsevol cosa, pots capar-ho directament per menors i coses d'aquestes, o per control infantil o parental. Uh-huh. Llavors, clar, són preguntes que ens hem de fer. Són molt incòmodes perquè aixequen molts ulls de por i trepitges molts ulls de por, perquè demostra la societat que tenim, que no és tan idíl·lica, ni és tan meravellosa, ni és tan deixat moltes vegades, sinó que és...
En molts aspectes decadent.
En molts aspectes decadent. Llavors, això també és interessant d'analitzar-ho, de dir... cap on estem anant, qui té la responsabilitat, i no perdre de vista el fet, és a dir, cada vegada amb més joves, cada vegada hi ha menys control, cada vegada hi ha menys supervisió, cada vegada hi ha més casos d'aquest tipus, i aquí el fet de dir, els pares ho estaven, els pares dels companys de classe, és que els pares de la mateixa classe ho sabien, els companys de classe, tant del general com dels xars, ho sabien, aquí ningú ha dit res fins que no ha sortit l'escàndol al diari. Vull dir, això també és cultura familiar, cultura de la llar, cultura social, i aquí cal incidir en aquest aspecte.
Bueno, jo crec que el Guillem ja ho ha dit tot.
Sí,
jo,
ha fet un discurs molt complet. És
molt,
veritat.
Molt complet. Jo només em basaré en una altra part, i és el fet de que jo crec que estem veient els resultats d'una societat relativista. Sap greu dir-ho, però és així. És una societat que no té uns valors compartits. Tot és relatiu. I el no tenir uns valors compartits, no tenim uns límits. Els nostres nois no tenen uns límits, els límits els marca la televisió, la societat a través dels mitjans de comunicació, Instagram, Telegram, el que sigui, però no existeix un codi de comportament global. No el tenim. Doncs, si una societat liberal adopta el relativisme, no té cap mena d'enquadrament social. El fet de que ja no siguem una societat judeocristiana, jo crec que... té molt a veure, no s'ha creat cap codi de valors laic. No. I és així, no, el codi de valors laics no existeix, és fes el que vulguis, el relativisme ho ha relaxat tot, potser és molt dur el que dic, però bueno, estem veient les conseqüències d'una societat que no té frens. Tu has parlat de la decadència, doncs sí, és l'últim estadi, estem vivint l'últim estadi d'una societat que no té cap mena de direcció, no ha perdut la capacitat d'autoreproduir-se ella mateixa, i sobretot això es nota quan ataquen l'element, l'últim element de la societat, que són els nens. Quan es comença a parlar de pederàstia, es comença a parlar de violacions a nens, de les relacions consentides amb nens, que no posem límits, jo crec que això és el final d'una societat tal com l'entenem. En vindrà una altra, no és l'apocalipsi, no és Mad Max, però evidentment això estem vivint els últims estadis al naixement d'una nova civilització, espero jo que et posi uns límits més grans.
També hi ha una cosa que m'agradaria comentar, i és el fet de la pròpia conciliació familiar, en aquest sentit. Vull dir, moltes vegades, amb això també s'ha d'avançar, no només de boquilla, com a vegades ha fet des de cert ministeri, per dir-ho així, de dir, avancem cap a la conciliació familiar, no s'avança res, els pares continuen deixant els seus fills amb cuidadors, continuen vegent dels avis, aquí també s'ha de reivindicar, de dir, els avis també són lliures de fer la seva vida com vulguin, en aquest aspecte.
I tant.
Llavors, també s'ha d'avançar en aquest sentit de dir, anem a planificar certes coses, com pot ser els horaris d'oficina, com pot ser la conciliació familiar, com pot ser tot un seguit de coses, perquè també arriba a un cert punt que m'agradaria saber fins a quin punt, en aquests casos, hi ha una certa estructura familiar pròpiament. Vull dir, el fet de que si els pares fan vida amb els nens, si els nens tenen relació amb els seus pares, fins a quin punt... I això sí, crec que la conciliació familiar o la conciliació laboral en aquest aspecte pot ajudar en aquest sentit. És a dir, recuperar de nou la família com a estructura troncal de la societat com a tal.
Sense valors, encara que tu posis els nanos amb els seus pares, no servirà de res.
Només un punt final, perquè us estic escoltant. Crec que hi ha molt poc a afegir, perquè crec que són reflexions... doncs molt enriquidores que ens ajuden a pensar. És que estem plantejant-nos coses gens complicades. No és tan complicat. No és tan complicat en el si de la família tenir una cura dels fills, que tinguin una cultura correcta de la utilització de les tecnologies, de la relació afectiva, de la relació sexual. És a dir, tothom cau i tothom es levanta amb naturalitat. Però, clar, és que estem arribant a uns punts que jo dic, bueno, si hi ha trontolla aquesta base, evidentment, pot ser que tingui raó Jordi Cerdà i estem en un canvi de paradigma, perquè és que si no ho entenc. Escolteu, gràcies per les vostres reflexions, m'ha agradat moltíssim. Hem de fer una pausa i rebre David Serra, perquè diumenge són els Oscars, però nosaltres tenim plantejaments alternatius, com és la natura de camins. Pausa i David Serra en aquest estudi.
Ràdio Estel.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
David Serra, bona vesprada.
Hosti, tu, quin susto.
Camins.
Ràdio Estel.
Darrere cada segon de ràdio hi ha molta feina. Cada segon de ràdio.
Sí.
Déu-n'hi-do la feina que hi ha, eh?
Sí.
Tampoc hi ha tanta feina.
Expliquem històries.
Bueno, és una mica aquesta cançó reflexa l'esperit de Camins, eh? Durant una hora, no, una hora i media no, no arribem. De vegades inclús tenim menys temps. fem una hora, però puede ser feliç amb nosaltres. David Serra, bona vesprada.
Què tal? Bona vesprada.
M'ha dit que estàs una mica constipat. Però,
sí, però què passa amb aquests canvis de temperatura?
Sí, la Paula també estava una mica, la Paula aquesta setmana, una mica tocada. Però bueno, resistireu. Bueno,
sí, resistirem. Sé que la setmana vinent estaré pitjor, però resistirem.
Va, ja et coneixes, no?
Aquests sí, pits, ara sí que la processa cap amunt.
Estàs cap amunt.
Estic pujant aquell moment de la muntanya russa que va a poc a poc.
Sí, tac, 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 tac,
i ja
cauràs, després cauràs en picat.
Sí.
Bueno, continuem també amb Guillem Pussals i Jordi Cerdà, però tu que ets un home de cinema, un home que estima el cinema,
m'agrada, sí.
Em vas dir, ai, m'agradaria, ja que no fem els Oscars, per conjuntures de la casa,
sí.
Que és una resposta que m'he inventat molt elegant, fer una entrega de premis,
sí,
alternativa.
És el que...
Per tant, estic a les teves mans. No?
És el que farem, avui, ja que no... Bé, veig a recordar que vas donar els Oscars, que són aquests, sí, premis anuals que dona el món del cinema. Ho dic perquè potser l'oient de Radio Cel tampoc sap ben bé... perquè tampoc se'n parla gaire, del que són els Oscars. I aleshores, dos dies abans del lliurament, parlarem de... Pensat, dic, seguint el meu estil, parlarem de cinema, però concedint uns Oscars. Són uns Oscars una miqueta diferents, perquè si no, no tindria gràcia, no? No anirem a dir, a valorar quina pel·lícula està més nominada...
No, ja, ja.
Per tant, si et sembla, que comenci la gala, no?
Home, i tant, sí, per suposar, ho estem esperant.
Una música de gala.
El nostre Billy Crystal particular.
Sí. Això mateix.
Ja ho he dit al principi.
Sí,
es posa el barret de Billy Crystal avui.
Exacte, doncs mira, faré, però no cantaré.
No cantaràs?
No cantaré, no.
Vaja.
Cantaré. Ell ho fa bastant millor.
Si vols
millor.
Pujar-te damunt de mi com si jo fos Jack Palance, estic...
També. Doncs
jo aquí mira, faig de tot. Venen mariachis i posen pijamas. I...
Doncs, pues, escolta, si és veritat, venen gossos i tot, per la ràdio.
T'he vistat un gos.
Són els premis per valorar i descriure que és la fauna que hi ha a l'entorn del cinema. I ho farem des del punt de vista com a espectadors de cinema, no de la pel·lícula, sinó de l'entorn, eh? A vegades no sé si m'explico gaire. És a dir, persones que anem a veure a una sala, a veure una pel·lícula, que és allò que es feia antes, que ara cada cop es fa menys.
Sí, ara s'està perdent.
Però que s'està perdent i de quina manera. I com fan els d'allà, els que en saben, els americans, doncs ho direm per categories.
Eh? Perfecte. A veure.
I llavors començarem, com sempre passa, per les menors, les categories tècniques, com si no fossin importants.
No,
perquè, clar, sempre fa gràcia, les categories menors, les tècniques, digue-li al tècnic. Començarem, per tant, per l'Òscar, atenció, al millor so i edició de so. I aquest que tenim nominats.
Tu i jo?
No.
Ah, tenim nominats,
tenim
quins
són? Tenim nominats, ara s'anuncien, farem com una gala de veritat. Los nominados...
Els nominats.
Els nominats són The Nominees Are. No?
The Nominees Are...
Primer, el que porta el refresc de casa i va bevent dissimuladament perquè ningú el vegi. Sí, no?
El tenim.
Sí.
Nominat.
Discretet.
Sí, amb discreció.
El que porta una bossa...
I respecte.
Sí, respecte, sobretot cap als altres. Una bossa XXXXL de patates. El tercer nominat de la nit és un veí que porta, va al cinema amb el rebost a sobre. Per molt que duri la pel·lícula, sempre ens acompanya la seva presència gràcies a aquest so. I finalment el quart nominat, la seqüela del que havia dissimulat. Tenim seqüela i tot. La seqüela del que havia dissimuladament.
Part, segona part.
I que es pregunta discreció. Per què discreció?
Pa què?
Per tant, tenim els quatre nominats.
Vale. And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to... Doncs cap d'ells.
Ah, cap d'ells.
Bueno, sí, cap d'ells. I tot i que podria ser qualsevol d'ells.
Aquest, molt bé.
És aquest mateix, el de...
Sí, senyor.
Va, anem fent via i ara deixarem d'estar els nominats, si us sembla. Sí. Deixarem els nominats de banda. Espera, mirem el gran, anem directament al guanyador.
Sí.
Tenim els Òscar, l'Òscar el millor, els millors efectes visuals.
Val.
A veure, és l'addicte de mòbil, que ho és tant que ha d'encendre el mòbil en tot moment, encara que la pel·lícula estigui en plena projecció.
Sí.
Hi ha pantalles de mòbil que desprenen tanta llum que provoquen fins i tot un ensurt als espectadors que estan darrere de la persona que obre el mòbil.
I hi ha casos de ceguesa instantània.
Sí, instantània, sí. Que els preguntes quina pel·lícula has vist, no ho sé.
No ho sé.
A la meitat.
No ho sé i, sisplau, acompanya'm a creuar el carrer, perquè no és res.
Exacte.
Sí.
Jo sovint, amb aquest tema dels mòbils, em pregunto si, per exemple, una pel·lícula com Titanic, no?
Sí.
En el moment clau, vaig a fer un spoiler, en el moment que el barco xoca contra un iceberg...
Això no se sabia,
sí?
Titanic.
Què passaria si algú hagués encès un mòbil, si haguessin existit aquests mòbils tan potents i hagués encès el mòbil a la sala? Jo crec que el vaixell no hagués tocat.
No, el vaixell ahir reacciona.
Reacciona, hagués vist l'iceberg i hagués donat la volta.
M'imagino el pilot del fent així, amb una mà.
I donant les gràcies als
espectadors. També et dic que la pel·lícula tindria poca gràcia, llavors.
Poca gràcia, sí. Sí, sí, sí. Va, ja l'haguessin trobat alguna cosa al bo de James Cameron, el rei del món.
Sí.
Tenim l'Òscar a la millor música, era un Òscar molt cantat, perquè també aquest el guanyador també va guanyar un premi butaca, premi de teatre.
Ai, sí. Sí, sí.
Sí, sí. No, o sigui, si es diu que s'ha d'anar pixat i cagat, també s'ha de sortir tossit.
Comprovació de vejiga.
També s'ha de sortir tossit de casa.
De casa, sí,
perquè
sí.
Ho gran. Per l'Òscar, el millor vestuari.
Un comentari. Sí. El premi a millor música... s'encomana. Comença en un costat de la sala,
sí.
I és surround. De sobte et sents envoltat per
el... Això és el que fa bo, per això d'aquí el premi.
Correcte.
D'aquí el premi,
exactament. Molt bé, una ràbia forta. Sí,
anem a l'Òscar al millor vestuari. Per aquell que entra a la sala de cinema, doncs com si... No diria que porta un bol de crispetes, sinó que va dins d'un bol de crispetes, de tan grosses que són els bols de crispetes. És un bol de crispeta amb potes, i això li sumem al refresc que ha de portar amb un carretó, perquè no el pot assumir les mans.
Perquè 5 són 5 litres de refresc.
Sí, que et prens allò, i després passa el que passa.
Entre 3 persones allà portant
el refresc. Exacte, la naturalesa sàvia, passa el que passa quan et prens 10 litres de Coca-Cola, aquella Coca-Cola que, a més,
no, és, perdona, no. És un terç de Coca-Cola,
sí,
i la resta és aigua.
És aigua, amb gas. Sobretot,
sí.
I tot això va acompanyat de les eliminadores, la xocolatina, sobretot xocolatina ha de fer soroll.
Sí,
és
sí,
a dir, si fas aquella que té la Roseta o les ametlletes, molt millor.
Molt millor.
No hi ha res pitjor en una sala de cinema que es combina la sonoritat i l'olfacte, són els quicos.
Home.
Que també s'haurien de prohibir, per favor, els quicos a les sales de cinema, sí, per l'olor fètida que fan. Anem a l'Òscar a la millor direcció artística. Jo crec que és un premi més que merescut.
Olor fètida dels quicos, vale.
Sí, no?
Ah, vale. Sí. Fan molt olor.
Diuen que no estan d'acord.
Maria José, bueno, diu que no, però bueno, com no pot dir res,
exacte,
doncs que
no,
la ignorem.
Per tant, sí, olor fètida dels quicos.
La ignorem.
El premi a la millor direcció artística o decoració és un premi més que merescut. És la sala al final del cine, de la pel·li, perdó. La sala de cine al final de la pel·li.
Sí. Oh!
Que és un mar de crispetes.
A Twitter...
Com es poden caure tantes crispetes? Bueno, clar, tenint en compte els bols que són...
Home, clar, és que si tu portes un bol de crispetes XXXXXL, És fàcil que alguna caigui. I quan cauen, no cauen poques, cau un quilo de crispetes.
De fet, és un tsunami de crispetes. Exactament. Normalment el que,
s'han trobat, passa. Quan han netejat, han trobat gent a sota de crispetes.
Oh, perdona, enterrades. Perdona, hi ha hagut algun cas d'un pare sofert que ha hagut d'anar a veure una pel·lícula de Disney amb el seu fill, ha sortit de la sala, pare despistat, i no trobava el fill, ha sortit sense el fill de la sala,
sí.
I estava sota les crispetes que havien caigut durant la projecció de la pel·lícula. I s'havia quedat dormit, com fan tots els nens al cinema.
Paula riu perquè crec que li va passar una vegada. Els pares van arribar a casa i van dir-hi la Paula.
Que cabra.
I estava sota les crispetes.
Anem per l'Òscar, la millor fotografia. Comencem, vinga, a posar aquí, ara anem cap amunt.
Va, millor fotografia, vinga.
Pels que entren tard, ja començada la pel·lícula, i han de... Jo, quan una pel·lícula comença, ja no entro.
No.
Fa molta ràbia començar. A més, molesta molt la gent que entra tard a les sales de cinema, perquè...
Però passa molt, eh?
Passa molt. T'has d'apartar, t'has d'encongir els genolls, has de deixar pas, t'has d'aixecar, has de treure la jaqueta que tu tranquil·lament havies posat al costat de la teva butaca, pensar, mira, aquest dia no ve, i no, al final sí que ve. Doncs el premi de la fotografia és per aquella llum minsa i minúscula que en teoria il·lumina la filera, però que no serveix absolutament de res.
No.
O sigui, tu entres en una sala de cinema un cop ha començat la pel·lícula...
Són les tinibles.
S'ha donat el cas de gent que ha acabat la pel·lícula i encara està buscant la butaca. I estem parlant, per exemple, de veure la segona part d'Avatar, que dura 7 hores i mitja.
Clar, 7 hores i mitja
perdut. I acaba la pel·lícula i veus a l'home o la dona perduts allà perquè no troben la seva butaca per la mala il·luminació. Però el premi és pels que fan l'esforç d'il·luminar la filera perquè tu no et perdis a la sala.
Vale.
I el premi a la millor direcció, una miqueta associat
aquí,
amb aquest...
Aquí ja entrem en...
Sí. Aquest l'avancem una miqueta, no el donem dels últims, sinó l'avancem, perquè és un premi homenatge. Sempre hi ha homenatges a les gales dels Òscars. Mm. En recorda aquells homes i dones que duien un uniforme tan antic com la seva professió i ens acompanyaven a la butaca.
L'aposentador.
A la butaca, amb una llinterna, amb un nalot, perquè no ens perdéssim i no passés el que passa.
Jo ho he viscut, això.
Home, i tant.
Jo ho he viscut, per tant,
tant,
estem més a prop de la jubilació.
Que ho hem viscut, i tant, de quina manera. I nosaltres entràvem, com anaves acompanyat dels pares, quan érem petitons, quan ens passava això,
sí,
i sempre el teu pare li donava unes monedetes.
Sí, sí, i propineta. Discretament.
Sí, així discretament, sí. Tingui.
Sí, ja està. Sí.
Anem pel millor guió adaptat.
A veure.
És per l'autor d'aquells comentaris precisos perquè, perquè, de fet, no en té ni idea. Per exemple, només començar la pel·lícula, abans de la pel·lícula.
El León de la Metro.
Aquest segur que és actiu. Aquesta segur que és bona.
Clar.
Aquesta segur que és bona. Totes les que comencen així són molt bones. O és el que el després del lleó diu... Crec que aquesta ja l'he vist. Veu el lleó i diu... Jo crec que aquesta ja l'he vist. Però bueno, és igual, ens quedarem. És el mateix que comenta la pel·lícula, sempre amb una visió crítica. Va, ara va i obre la porta. Però per què obre la porta? Això és inversemblant. Això amb un to normal i corrent, amb el que tenim ara, és igual la pel·lícula. Sí. Ningú no ho faria, això. Va. Qui s'ho creu que un tio quan... que hi ha un tio que quan s'enfada es torna de color verd? Qui s'ho creu, això? Però això no passa a la vida real. Bueno, no ens estalviarem els comentaris cap a aquestes persones. També que acostuma a ser el mateix que repeteix la pel·lícula. Ja veuràs, ara. Ara el noi fot un crit que collona. Que és el mateix que ha vist la pel·lícula dues vegades, la torna a veure i t'avança els esdeveniments que poden succeir durant la pel·lícula.
Que et dic una cosa, no sé com ho viviu vosaltres, però jo no suporto els comentaris durant les pel·lícules.
No.
Puc, és superior a mi. Sí. És que prefereixo parar-la i ja està, parem.
Aquella gent que viuríem aquell dia que vam parlar de com podíem viure en un món millor, doncs aquests també...
També fora.
Els hauríem de i amb la llengua tallada. Vaja, doncs aquest seria l'Òscar el millor guió adaptat. Anem a l'Òscar el millor guió original. És aquella persona que hagués sentat a la sala mentre caminava cap al lloc, quan s'asseu, quan deixa el que duia a sobre, les crispetes, etc, es treu la jaqueta, la bufanda, els guants, el casc, quan comencen els anuncis, mentre es fan els tràilers, no ha callat explicant què li va passar el cap de setmana passat quan van esquiar. I quan comença la pel·lícula, tu que tens al costat i estàs respirant tranquil·lament després d'haver aguantat més de mitja hora llarga, escoltant-lo i penses, paciència, que ara callarà. Però no calla. El tio segueix parlant i li importa un rava que hagi començat la pel·lícula. I per no dir-li, vols callar, pijo de merda, aguantes les 3 hores de pel·li i confons els diàlegs de la pel·lícula amb el cap de setmanes que hi ha del plasta del costat. Això també passa, gent que no calla, gent
també
que no
passa.
Té amics,
guió,
i ha de parlar amb algú.
Guió original.
Anem ràpidament, que queda poc temps. Òscar, la millor interpretació de repartiment. És per l'autor o autora dels comentaris al final de la pel·li sortint de la sala i quan es creua amb els que van a veure la mateixa pel·li de la sessió següent. Ostres, no m'esperava que la iaia era l'assassina. No hagués dit mai. I la gent esperant a fora per entrar. Oh, que fort, resulta que el tio estava mort i en realitat era un fantasma. Per això només el podia veure el nen. Ara he fet un spoiler fora,
sí,
aquí, eh?
Sí, sí.
Ara he fet un spoiler fora, per tant, perdoneu. Anem per l'Òscar a la millor interpretació. És per aquell gran entès de cinema. Coneixem uns quants.
Home.
Comentaris acabada de la pel·lícula. Quina fotografia que tenia aquesta pel·lícula. Es nota que el director és hongarès, perquè els hongaresos cuiden molt aquests detalls. Per no parlar del muntatge. És el mateix muntador que va fer aquella pel·li que vaig anar a veure al Maldà. És un director txec que ara no recordo el seu nom. O que després d'una pel·lícula de 3 hores i 37 minuts, una pel·lícula japonesa,
sí,
per exemple, no sé, Drive My Car, sí, per dir-ne alguna, et diu, ostres, se m'ha fet curta. Lorca, sens dubte, per la millor interpretació és per ell.
És gent que normalment porta un fular molt gran.
Sí, acostumen.
Fular,
i anem a l'Òscar a la millor pel·lícula.
Endavant.
És una sorpresa, en aquest cas. Todo a la vez en todas partes.
Sí.
Un Òscar merescut per aquest gran equip, que sou tres persones, esteu a tot arreu, en totes partes, i feu el que és impossible, que és, sembla impossible, tres persones que escoltem un programa cada dia, diàriament, aquí a Ràdio Estel.
Bueno, un aplaudiment pel David Serra i aquest detallàs final. David, m'ha encantat, però hem d'acomiadar el programa, perquè
home, sí,
si no, se'ns va de les mans. David, moltes gràcies.
De res.
Guillem, mil gràcies. Jordi, gràcies per venir. Recollim. Nou divendres de la segona temporada de Camí. Ferran Capdevila, Carla Buigas, Júlia Julve, Maria José Mendoza, la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de soia al muntatge musical. De seguida, més informació. Edició Julve, salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns i pels del directe, que heu de passar una bona nit i un bon cap de setmana. Nosaltres que ho deixem aquí, però dilluns, CTH, ara que ha arribat a la maduresa, no entra per fi en raó sobre aquest programa, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos! Yeah.